I el Real Mallorca viatjarà fins a Sòria per enfrontar-se al Numancia a l'estadi Los Pajaritos. Precisament el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant 3 temporades completes. Les eliminatòries es disputaran del 2 al 4 de desembre.
Gràcies, Toni. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que, segons un papir descobert al segle XIX, el primer mag de la història nomia Diedi i va fer el seu primer truc de vés l'any 1700 abans de Crist a l'antic Egipte.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Aquesta tercera hora de Tèntol del programa d'avui ho feim amb en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic, i avui molta màgia en aquest primer tema d'aquesta hora, perquè tenim la companyia del mag, el gran Cassanyes.
Avui no parlarem de Houdini, però sí del gran Cassanyes, un mag que està guardonat amb el Premi Nacional de Màgia 2022 i amb el Premi Internacional Valongo de Portugal també aquell mateix any. I aquest Nadal serà de gira per segon any consecutiu amb el seu espectacle La Gran Màgia. També col·laboren, de dir, el programa 5 dies, Divetres Televisió, en qui jo coincideix molt de dies. I avui l'han convidat per saber què poden fer per ser mags, on neix mag o ha de tenir un do especial, on podem aprendre. Tots els trucs són màgics o tenen una mica de tècnica? Quan te tallen per la meitat, te tallen de veres? Això m'ha preocupat. Moltes preguntes que volem comentar en profunditat amb el gran Cassanyes.
En profunditat.
Aquí als estudis d'IB3 Ràdio, el gran Cassanyes. Com estàs? Benvingut.
Bon dia,
moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per ser aquí. Mos faràs qualque truc o no? Per ser ràdio és complicat, oh?
Se pot. De fet, és que ara no vull fer molt spoiler, però en principi demanat 5 dies farem alguna cosa que podran fer els oients també. Bé, els televidents des de casa seva. I és un joc que està adaptat, que és un joc de ser ràdio. Se pot fer a través de ser ràdio.
Ah, sí?
M'agrada que ja tiris esca per la teva intervenció de demà a la tele. És a dir, és com ja ha fet una prèvia d'en Cassanyes aquí a Vets Ràdio.
Demà a les 7 i mitja, 5 dies, però a veure aquest joc de màgia.
Tothom pendent, perquè clar, la màgia...
Vols avançar qualque cosa, perdona?
No, que bé, ja ho farem demà, que és un joc que intervendran els espectadors de casa seva, que podran fer les seves pròpies mans davant seu i interactuarem amb televisió, espectadors, amb aquests 58.000 espectadors que miren 5 dies, sabeu.
Que interessant.
Sí, sí.
Idò, sí, haurem d'estar pendents.
Con Nuri Geller.
Està basat un poc.
Sí?
Sí, està basat un poc amb aquest treball de Nuri Geller.
Clar, perquè tu de quina escola de màgia ets, gran Cassanyes? Ho dic perquè hi ha la de Hogwarts, hi ha Nuri Geller, hi ha, jo què sé, en Juan Tamariz, en el Mago Pop, en David Copperfield, en Houdini, que ara cantava en Dua Lipa, en Merlí, que seria una mica més antic. Clar, tu de quina escola ets?
Uau, bona pregunta. O sigui, jo estic format, i això de veres, a la Universitat de Màgia de l'Escorial, que és l'única universitat de màgia que hi havia en el món. Ara se va extingir perquè era molt complicat, perquè era en l'Escorial, en aquest palau renaixentista.
Tu vas estudiar allà?
Vaig estudiar allà 3 anys. I m'haig graduat dins de l'Escorial, damunt la tomba del rei d'Espanya, allà un teatre preciosíssim, i allà vaig fer la meva graduació de màgia.
Rigueres Coriales com els Hogwarts espanyol.
Sí, és que si te fas una idea, jo anava en tren des de Madrid, arribava, era, no sé si teniu imatges de l'Escorial en ment, però té aquestes torres, aquelles parets, i me quedava a dormir a dins. I després, als vespres, anàvem a una antiga bodega renacentista que hi havia de baix
l'escola. No sabia si anaves a dir, als vespres anàvem a Los Caídos a fer una visita.
Els Caídos a vegades venien cap a nosaltres i seria molt pitjor. No, però hi havia una bodega renacentista on ens reuníem i ens passàvem fins a altres hores del vespre fent jocs de màgia, aprenent, parlant un poc amb els mestres que venien a il·lustrar-nos. Era molt interessant.
És una caixa de sorpreses, eh?
Sí, no, sobretot allà, jo ja he vist coses impossibles. Una vegada un professor mos va ensenyar com fer aparèixer una estrella. Van sortir i em diu, sortiu ara un segon aquí en el pati, un claustre preciós. Diu, mireu allà, veig aquesta entre la lluna i això, sí? Mireu fixament, i va fer així, i va aparèixer una estrella. Va aparèixer una estrella. I de fet va desaparèixer, va dir, per vosaltres. Va dir, si després de sonar lligau no podeu fer res.
Mira, tenia aquesta pregunta de penúltima per si s'entrevista se torçava, però allà que has obert aquest melonet, sa màgia ajuda a l'hora de compartir horitzontalitat o no?
No ho sé què dir-te, perquè a la meva parella precisament no li agrada la màgia.
No, però t'ajuda molt.
Però m'ajuda moltíssim, perquè és una crac, ella és una vista artística i és una molt bona dramaturga i una actriu fantàstica, en la qual ella m'ajuda, de fet.
I organitzeu el festival.
El festival de màgia junts. Fatifat, sí. Realment m'ajuda molt ella més a mi que pugui fer-ho tot sol en si mateix. Però en tema abans, per lligar, home, sempre és una manera d'entrar, de rompre el gel. El que passa que l'imatge que se té en general dels mags no és gaire positiva. Sempre la gent s'espera que trajes de lentejuela, de brilli-brilli, i els mags, per normes generals, són bastant pesats.
Pesats.
Pesats, sense les cartes per tot. Agafa una carta, pensa no sé què. I ho som així, vull dir, de fet, jo ja no ho soc tant.
Però tu no has duit cartes, vull
dir. No, és que he fet un exercici, una depuració constant de per no fer aquestes coses, però ho feia. I, de fet, hi ha molt de llibres de màgia que comencen dient, per favor, no molestis tant els teus pares, familiars i amics amb els teus jocs de màgia.
Clar, qualcú ho has de provar.
Clar, això passa. Ara, Anna Maria, pobreta, per 5 dies, cada vegada li faig el joc de màgia abans i elles agafen resignació així cristiana, però... Clar,
però la gent que no sap qui és Anna Maria, Clar...
Anna Maria Garalbe, no.
Ah, Anna Maria...
Anna Maria Garalbe, la meva parella.
Ah, val, abans. Em pensava que era que li feies a sa companya de producció, li feies estudi...
No, Anna Maria Garalbe, actriu i dramaturga. És amb ella que practic també jocs de màgia.
Justament en el cindies a meva Anna Maria i dic...
Sí.
Abans de sortir a escena, deu practicar amb ses companyes de producció, però no ja practiques a casa.
Practica a casa.
En sa teva parella.
Ben practicat.
Perquè sa màgia sempre la fas vestit, intues, si és a casa.
Bueno, a vegades sí, però a vegades vaig de maneres bastant poc màgiques. Tot i que en Houdini feia joc de màgia despullat. Sí, se tancava dins una habitació despullat i deia, mira, no duc res, m'escaparé d'aquí. Ara, dins un cos humà hi ha moltes maneres d'amagar coses. I
també?
En Houdini les feia, sí.
Ah, sí? Però has de tenir plecs.
Oh, no, plecs a forats.
Deixa-m'ho així.
Som a Tenton, veníem a parlar de màgia.
De màgia.
Amb el gran Cassanyes. La conversa s'ha desviat a una altra banda, anem a reconduir-ho. Clar, jo, de petit, el primer contacte que vaig tenir amb la màgia va ser quan me varen regalar el Màgia Borràs, que era el típic joc d'aquella catxa, que n'hi havia diferents mides. Era un poc com els Juegos Reunidos Hyper, que en funció de la inversió que volguessin fer els teus pares, entraven, posava hasta 100 trucos. I llavors n'hi havia alguns que només hasta 50, i dius, escolta, jo vull és gros. Però crec que tu, un llibre vell que vas trobar a casa teva, va ser, quan tenies 12 anys, aprox, per el que he pogut llegir, va despertar aquesta vocació màgica. Clar, què va passar amb aquest llibre?
És que jo, quan hi havia aquesta època de fer clubs a les escoles, jo vaig fer un club de màgia, però no de màgia il·lusionista, sinó de fantasia. Encara no hi havia Harry Potter en aquell moment, però aquestes coses de dracs, de mags, d'encantaris, això m'encantava, i encara m'encanta. Vull dir, tot aquest tema de la superstició i la màgia i el ritual i tot això, em trobo molt interessant antropològicament. Però en aquell moment m'encantaven els mags, però odiava els il·lusionistes, i ho deia obertament, no m'agrada aquests que fan trucos, això és trampa, això és mentida. Però un dia, un estiu, aquests llargs que passes a Palma, doncs vaig trobar un llibre a la biblioteca de casa meva i vaig començar mirant i no sé molt bé per què ni com, però me'n recordo el primer joc. De fet, en el llibre que he publicat, el llibre màgic del Gran Cassanyes, que se pot trobar a moltes llibreries,
publicat en 17 edicions.
En 17 edicions. Amb una edició molt guapa d'Anna Petra Pericàs, que també és una artista que bueno, ha fet moltes coses, entre elles un dels seus últims treballs va ser la portada de l'últim disc d'Antonio Font. Doncs ella, precisament, ha il·lustrat el llibre i el primer joc que s'ensenya és el primer joc que jo vaig aprendre. Un joc que s'ha de Sim Salabim, que és un joc amb 21 cartes. Bé, és un clàssic, però és preciós.
No, és que jo record de nina que se feien moltes coses amb cartes, sempre hi havia qualque truc, qualque tio, qualque tia que t'explicava. Sí. Això s'ha perdut una miqueta, no ho sé. O s'ha professionalitzat i ara només ho fa. No,
encara jo vaig molt de llocs i sempre, vull dir, no, per la meva feina, a vegades vaig a esdeveniments, fins i tot a esdeveniments familiars, que a vegades me contraten. I sempre hi ha algú que sap alguna coseta i l'ensenya, i a vegades xerrem un pot d'això, i sí, encara se sap, eh? I, de fet, la màgia viu un bon moment, jo crec. I la gent ha après a fer coses, si més no, ha après com se fan, no a fer-les, o com creu que se fan. Però sí, encara hi ha algunes persones que tenen aquest interès per fer algun joc de cartes. Sempre va bé, al final, és vera que actualment la gent ja no juga tant a cartes. I això ho he vist, per exemple, a vegades que venc que vaig a fer xerrades de neurociència i màgia a escoles, també parlant d'hipnosis i de com funciona el cervell i com els mags utilitzem els errors de percepció del cervell per poder fer la màgia. Doncs començo fent un joc de cartes i no coneixen les cartes. I clar, crec que la màgia evoluciona un poquet i per això si no coneix les cartes, ja no jugant a cartes, ja no hi ha una possibilitat de poder fer un joc de cartes de que es podria ho faci. Però sí que encara se treuen monedes de ses orelles o bueno, a mi me llevaven el nas.
Sí, això és molt fàcil, encara ara.
Sí, jo crec que encara hi ha un poquet de màgia.
A mi això m'empipava molt quan ho feia a mo mare. Jo, per favor, torna-me'l. Clar, no tenia un mirall a prop. Per cert, els teus espectacles, Gran Cassanyes, mesclen humor, teatre i màgia. Tu diries que aquest era el teu segell, la teva marca personal, és a dir, si haguessin de definir el teu estil màgic, ja que no has triat escola, seria aquest?
Sí, jo crec que sí. Al final, per mi, és molt important tot el tema de l'humor. Perquè, ostres, és que avui de matí ho parlàvem. Estem vivint un moment molt trist. Des del 2008 està constantment com que sembla que la societat va cap a baix. Tenim crisis, problemes, guerres, racisme, gent d'ultradreta. Vull dir, hi ha un desastre en el món i tenim una poca perspectiva d'esperances de futur que, per mi, el més important ara mateix és trobar un moment per riure i poder gaudir un poquet i desconnectar d'això, perquè el riure és completament subversiu. Vull dir, el riure ha nascut sempre se'n riu del poder, no? Se'n riu de la gent que en sap. I fins i tot el mag, jo me'n ric molt del mag, perquè el mag, quan estàs en un teatre, és qui té el poder, perquè té el poder de la màgia i té el control de l'audiència, del que passa i del que fas.
De
la tensió. I moltes vegades el mag té aquest paper de mira que bé que ho faig i tu no saps fer, ets un estúpid. Però jo faig que aquest mag sigui encara més estúpid i li surtin les coses malament. Li surtin les coses quan no pensa. Vull fer apareix un bastó aquí i apareix a l'altra mà. I és, ok, està aquí. Intentar jugar un poc amb això per baixar aquesta figura de mag i arribar a un lloc terrenal on tots estiguem en el mateix punt. Per mi la màgia és un art molt democràtic i crec que ha de ser així. I crec que l'humor és una manera d'enfrontar-nos a la vida, primer, per fer una llei, i segon, també, per crear esperança i lluitar un poc des de baix, com a per ser tots iguals. No ho sé, un poc.
Clar, la Margarida parlava de la presentació de que mag, en Davy, que se suposa que era el primer mag de la història, 1700 abans de Crist, a l'antic Egipte, i ell ja va començar a fer truts per al seu faraó. És a dir, que ja la màgia ja va néixer com a entreteniment sí, d'aquests poderosos.
Completament, són bufons, vull dir, al final és que és així. Qui feim màgia professional ho feim de manera també que han de guanyar alguna cosa, han de guanyar dos pes, i no tothom se pot permetre un espectacle de màgia. Sí, tothom pot permetre-se anar al teatre, però tenir un espectacle privat no és per tothom, i al final, doncs sí, estem allà.
I com a mag, com gestiones el tema dels nervis i dels imprevistos a escena? Perquè, clar, hi ha vegades que pots estar com molt tot sol, perquè si tu fas un truc i tu veus que te comença a sortir malament, com el reencarriles perquè el teu públic objectiu no s'entapi?
Doncs Mira, per norma general, si veus un mag traguent una carta dins la butxaca, segurament és que abans s'ha equivocat i ha aparegut allà. Tenim moltes eines per poder no equivocar-nos, per parèixer que mos equivocam, però no... O sigui, no, al contrari, ni tan sols parèixer que mos equivocam. Hi ha diferents sortides. Tu, quan prepares un número, també prepares què passa si t'equivoques. Has de tenir tot l'escenari controlat. A part, també això que dius, quan estàs enfront de l'audiència, has de controlar tot el que passa. Hi ha una cosa... Jo després no m'ho passa en el dia a dia, però quan estic actuant, hi ha com una energia que controles tot el que passa a la sala. Si algú està tossint, si algú mira el mòbil, si algú riu, algú...
Se sí, però tu veus la gent?
Sí, sí.
T'agrada tenir el llum de sala obert?
A mi m'agrada, sí, perquè no és el mateix si una persona està així o està així. Tu saps que aquesta persona que està així t'ajudarà. Tu saps que aquesta persona aquí serà més complicada. Saps?
Però fas interactuar el públic perquè això a molta gent no li agrada.
No li agrada.
O la gent que va a un espectacle de màgia sí que li agrada.
Però no a la gent li agrada. I també... Jo et deman abans i mir molt la postura corporal de la gent per saber qui sí, toqui i qui no.
Per tant, si vaig a un espectacle de màgia i no vull que m'atreguin, la postura corporal, abans de començar, ha de ser com a que no m'interessa.
Per mi sí, però clar, després hi ha mags que fan el contrari, clar. Que és com a... la persona que fa així, que cota el cap i no, i dius, ok, aquesta persona me donarà joc perquè ja està jugant ella tota sola. I sí, depèn un poc d'això. És molt important, i això ho saben els bons mags, i això en el Fatifat ho he après moltíssim, perquè han vingut grans mags, que saben elegir molt bé les persones, saben llegir-les i saben que aquesta persona tornarà a aquest joc i després fa que l'espectacle pugi molt. I és important.
I també forma part de la màgia, tenir aquesta pipella de saber qui te funcionarà
sí.
I qui no.
Ja amb el temps he arribat a desenvolupar un poc de pipella per saber qui les persones que seran més fàcils d'hipnotitzar i qui no. Que se vol
perquè tu hipnotitzes en directe.
Sí, faig pocs espectacles d'aquests perquè és veritat que al final la màgia que m'ho contraten solen ser més per públic familiar, per tots els públics, i això, un espectacle d'hipnosis és lent. Però sí, faig hipnosis.
I tots són susceptibles de ser hipnotitzats?
Tothom se pot hipnotitzar. Què passa? Que hi ha gent que requereix més temps que altra. Vull dir, un espectacle has de començar a fer els exercicis ràpidament, perquè se sent, i ara més que mai, se perd ràpidament. Vull dir, necessita estar atent i necessita coses noves, si està estimulat. Tothom és hipnotitzable. Què passa? Que jo necessito que agafar la persona que ho faci més ràpid.
Clar.
Perquè, si no, l'espectacle se fa molt avorrit.
És que a mi sempre m'ha fet por, això de hipnosi.
No, t'ha passat pena. És superagradable.
Però què els fas fer?
Res, jo en aquest cas, soc molt hippie. No faig això, jo soc molt hippie perquè... És que la gent té por, els mags. La gent passa pena de que...
Amo.
De que els apon per la meitat, de que els hi roben carteres, que sí que ho feim, i m'he forrat gràcies a això, però... Però no, i quan faig hipnosis intent, sobretot, exercicis físics, exercicis psicològics, que la gent pugui veure, no? Una cosa que feia era que la gent no pogués dir res més que patata. I quan entren dins el nivell adequat d'hipnosis, no poden dir res més que patata, i és superdivertit.
I clar, ara parlant d'hipnosi, però també quan xapau algú per la meitat, el xapau de veres, és que a mi jo de petit això sempre m'havia impressionat molt.
Ara que ningú m'ho sent, te pot dir que no el xapant de veres.
Clar, perquè si tens un mal dia...
Clar, hi ha un max, que...
Una persona no se pot xapar.
No, hi ha un max que han xapat en directe sense voler persona. Sí, mem, la màgia pot sortir malament.
Clar,
que
és que
se
queixa aquella falla i apretes una mica i espitges una mica fort, ara he dit un barbarisme, i espitges una mica fort i és que pot xapar qualcú de veres, ja m'ho diràs.
Sí, no, i la màgia ha hagut... Molta gent que ha mort. Per exemple, un dels jocs més perillosos és atrapar una bala en ses dents. Hi ha gent que no l'ha atrapada, que sa bala l'ha travessat.
Ai, calla, però això encara se fa.
Sí, d'una altra manera, perquè ara no és tan fàcil tenir una arma pel carrer. No és tan fàcil d'una arma i utilitzar una arma en un escenari. Se fan coses adaptades... Però sí, hi ha gent que encara que ho fa per Amèrica... Que ningú
provi casa seva, també.
No provo això, no.
Perquè una cosa s'ha de ser professional, i clar, la formació era important.
És molt important.
Tu dius, jo vaig passar per l'Escorial, que era l'única escola de màgia que hi havia en aquell...
Universitat,
perdona. Clar, escola de màgia és que estan tan...
Clar, en base n'hi ha moltes.
Estan tan acostumats a parlar de Hogwarts, que llavors hi ha un nivell universitari com que no l'assolim amb tanta facilitat. Harry Potter ha despertat la il·lusió de molt de nins per la màgia, que tu dius, viu un bon moment ara la màgia. És gràcies a J.K. Rowling?
ja m'ha passat una cosa al contrari. Ja m'agrada molt Harry Potter.
Vamos, que si et maqui dius que no t'agrada.
Clar, però és que no, jo quan vaig acabar llegint-me llibres, era més petit, crec que encara no havia començat a fer màgia, però me vaig sentir molt trist, perquè vaig dir, ostres, quina pena que tot això no existeixi. O sigui, jo vaig estar cercant on comprar una vareta de màgia, saps? I m'han dit, en magatzems de Plaça Major, que ja hi havia una tenda esotèrica molt rara, però no, no hi havia varetes màgiques, i jo m'ha fet molta pena. No sé si té relació, perquè al final són coses molt diferents. De fet, a mi m'encantaria que existís la màgia de Harry Potter, i fes que s'afreguessin els plats tots sols, o fessin nats a casa.
Això m'ho agrairia tots.
Mo, sí.
Ai, a mi, per això m'encantava la Bella Durmiente, quan les tres fades estan allà variant-se per fer els pastís, que és quan després de Malèfica descobres que són dins aquella caseta, per esfum que surt de colors, però poder fer un pastís amb una vareta, o poder-te fer un vestit, només amb un toque de... És que seria una fantasia.
Sí, fantàstic, perquè jo, per exemple, 5 dies tinc un problema, i és que tinc 5 trajes en total, 5 vestits, i ja els he provat tots, o sigui, ara he de tornar a repetir. O sigui, m'aniria bé fer així...
La tele és així d'esclava, que s'anyes, però ja, bé, ja. Quan un vol triomfar, Urbi et Orbe...
Però hi havia Max, clar, que sempre van vestits igual.
Sí.
Jo me'n recordo el Màgic Andreu, te'n recordes?
Sí, no? L'he conegut. Sí. De fet...
Sempre anava vestit igual, que
vaig començar quasi amb una capsa de Màgic Andreu que m'havia regalat el meu cosí, o sigui, era una capsa que havia del meu cosí de Barcelona, li havia donat el meu cosí d'aquí i el meu cosí d'aquí a mi, o sigui, quedaven tres cartes, però amb això vaig aprendre a fer màgia i el Màgic Andreu és un crac, és molt bo, és molt bo i és un referent.
Ara que parles de família, el gran Cassanyes, el germà d'en Albert Cassanyes, que l'hem entrevistat aquí qualque vegada, sí. Medievalista, no sé si qualque dia els germans Cassanyes feis compte de juntar les dues disciplines i fer màgia medieval.
Està allà,
a mi m'encantaria.
Està allà damunt la taula, i alguna vegada hem parlat de coses. De fet, jo molts espectacles que faig a vegades són de mesclar històries i llegendes de cada poble. Per exemple, vam treballar amb el pare Alzina, que era un capellà de Campos que feia miracles. També vam anar a Can Balaguer, que vam fer un espectacle basat en la construcció de Sorga. Perquè tots aquests són espais que amaguen coses un poc màgiques. I en Albert sempre me passa també molta informació i m'ajuda que sigui, no versemblant, sinó que sigui real el que passi. O sigui, sí, treballem un poc amb això, però això d'un espectacle de màgia medieval està damunt la taula des de fa un parell d'anys i suposo que algun dia arribarem a fer-ho.
Que jo que som molt fan de l'edat mitjana, seria una fantasia. Per cert, posats a pensar en la màgia, en quin dos mags actuals t'agradaria compartir un espectacle en una gira conjunta rotllo els tres tenors? Però que sigui els tres mags o els tres reis màgics.
Els tres reis màgics. Uau, és que aquí me poso una cosa, perquè...
Clar, m'has dit per telèfon, no me facis les preguntes de sempre.
No, fantàstic, està molt bé.
He hagut de tirar de guionista.
Molt bé. No, és molt bona pregunta, el que passa que... me costa veure'm a l'altura d'aquests mags que jo m'agradaria treballar. Per exemple... la part bona també és que amb el Fat puc dur aquests mags que m'agradaria treballar amb ells. I un mag que... és que estava a punt de fer un spoiler de qui vendria en el festival aquest any. I ara anava a dir...
Ho pot dir? Que quant de mesos queden?
És per abril.
Joan, per abril? Encara queda un poc.
Encara queda un poc, t'hem de crear un poc de misteri.
No hi ha part, que tu creus en sa malestruc. I avançar les coses de vegades és... tocar sa porta de sa mala sort.
Clar.
Però bé, deixant de banda aquest mag que ha de venir en es
fat
i fat... amb aquí t'agradaria fer una gira...
M'agradaria molt treballar molt amb els mags francesos, que ja hi ha tota una escola de màgia que es diu la Nouvelle Magie, que treballen, mesclen molt aquest màgia i el teatre, però d'una manera molt interessant i molt bella. I n'hi ha un d'ells, precisament, Netin Saglio, que aquest encara no l'he aconseguit donar fat i fat. De fet, podria dir que fat i fat se va crear perquè m'agradaria dur-lo aquí i poder-lo conèixer. I és una persona que fa un espectacle, no he vist, no sé com passa, però comença l'espectacle, que és una habitació, i acaba sent un bosc, damunt l'escenari, un bosc amb animals. Amb un cérvol, un llop, que passen per allà.
Això per Ibergain de la Rosalia?
Sí.
Si m'apures.
Bueno, un poquet. Però no sé com ho fa, no ho he vist, però m'encantaria veure-lo i poder treballar amb ell. I poder treballar també amb la gent d'aquesta escola, en Jan Fries, també, que va ser campió mundial de màgia. Que, bueno, és tota una part, una vessant de la màgia molt teatralitzada, que crec que fa molt bona feina i m'agradaria poder estan bé, si aportar alguna cosa també necessària aprendre i nutrir-me de la seva feina i la seva filosofia.
Com són els francesos, eh? Varen fer la nouvelle chanson, la nouvelle vague en el cinema, i ara la nouvelle magique. És a dir, com se reinventen per poder seguir, per sí. continuar venent els productes, totes.
Però no són molt originals amb els noms, eh? Tot és
no,
nouvelle
no,
tot i ja
nouvelle,
està.
No, tot és nouvelle, ja. Sí, sí. Perquè ja saben que és francès, ven.
Sí, t'ho queda millor en francès.
I com ets la vida no màgica, van que assanyes? Perquè, clar, tu tens aquesta dicotomia, uh-huh. ets un home màgic, però quan ets màguel, quan ets una persona tan normal i corrent, clar, quin paper jugues a no màgia a la teva vida?
Doncs mira, ara mateix visc en l'esport del Cudi. Fa un anyet i poc que visc
això
allà.
És l'element no màgic.
Això és l'element no màgic.
No sé en l'esport del Cudi si li agradarà aquesta definició.
No, o... és molt màgic, perquè vivim allà davant la mà i és preciós, allà les postes de sol, sobretot quan se'n va sol, queda el cel d'un color molt guapo, perquè és molt despejat i se veu molt bé. I la meva vida no màgica, treballant també molt en tema de teatre, de dramaturgia, Anna Maria m'ho retroalimentant molt, llegim moltíssim, compartim moltes coses i ens interessa molt el teatre i en general l'art, sí, l'art escènica i també l'art pictòric.
Tu has aconseguit una cosa molt màgica, que es pot fer feina en parella, que això també pot ser, hauries de començar a escriure un llibre sobre això.
Sí,
després del llibre de màgia del gran Cassanyes, també com conviure i com fer feina en parella, sense patir les conseqüències.
No, no, les patim, perquè al final arriba un moment que fas... que no saps diferenciar... perquè t'enduts la feina a casa, saps? Yeah. Sobretot ens passa a nosaltres, perquè, clar, fem feina de dramaturgia, de teatre, no li passa això a un enterrador, no s'endú feina a casa, bueno, amb el samà cossos, no? Però nosaltres sí que...
Si fes això seria net gain.
Sí. Clar. Nosaltres a vegades ens enduim. L'únic que ara és amb après, i la veritat és veure que arriba una sinergia molt, molt vella, perquè... també fem molta feina separats i ens ajudem mútuament i arriba a veure... És molt agradable veure brillar una altra persona i ajudar-lo perquè sigui així. I ara, per exemple, Anna Maria està fent una obra molt xula, que no diré res perquè ja vendrà algun dia a contar-vos ella cosetes, sí. Però és una cosa que crec que serà molt, molt guai. I, però sí, també tenim la sort de poder fer feina en parella. I això va ser preciós, per exemple, quan vam anar a actuar a Portugal, vam anar junts, i estàvem de gira a Portugal, a Porto, amb el vinet i amb els pastels de bacalau, i poder actuar junts és preciós. És una
I no vos heu separat?
No mos hem separat.
Clar, perquè diuen que les parelles que van a Porto tornen separades. Tu també has trencat aquest malefici.
Sí, he intentat.
Jo crec que és una llegenda negra d'Oporto.
Ha passat, allà ha documentació. Sí.
I vas anar a la llibreria d'Oporto?
No, és que no coada. És impossible, l'he vist per de fora, és molt guapa, però... Però no, està ple.
S'ha de fer cua, jo vaig fer una hora i mitja. Sí. I això que tenies les entrades comprades, que sí. Ja me diràs. Però és cert que és preciós de celebrar l'Ella, és una... és espectacular, ja és majèstic, és aquell que ha fetat, sí. Que hi ha just a dalt de sa costa, que no sé què no sa costa aquesta, que és on diuen que en això de Carl Rowling no se va inspirar en sa llibreria, però que sí que va escriure el primer capítol de Harry Potter en aquesta cafeteria. Ja ha sonat el senyal d'horari, això vol dir que hem d'anar acabant, i te volia demanar per aquest espectacle, La Gran Màgia,
que ja
d'uns dos anys, ara serà el segon any, amb aquest espectacle de màgia per a tots els públics. Hi ha més o manco 10 actuacions tancades ja per aquest Nadal. Desembre és un mes molt màgic.
Sí.
És el mes de nins que tenen vacances.
Ja crec que sí.
Ves com esteu, la teva temporada alta.
Sí, la veritat és que sí. Normalment els mags ho fan per l'estiu, però ja m'agrada dedicar la temporada a Nadal i donar un pot d'il·lusió i de màgia.
I on te podran veure? Si ara qualcú ha estat escoltant aquesta entrevista i diu és que jo necessito veure en Cassanyes in action.
Sí, m'ho pareix molt bé perquè és una necessitat que sol passar a vegades i amb aquest espectacle crec que se quedaran bastant satisfets. La Gran Màgia és una proposta...
És que, mira, m'he proposat tota l'entrevista no demanar-te per la teva vareta i, clar, m'estàs tornant-ho per un jardinet que tornarem a perdre el fil conductor de l'entrevista.
Centram. mira, tinc aquí la llista davant dels llocs on aturarem a Leró, Vilafranca, Esporles, Cap de Pere, Petra, Sa Pobla, Calvià i Set Salines. I si algú està escoltant aquesta entrevista i necessita veure la màgia més a prop, i de contat sense l'Ajuntament i ho proposi, que segur que nosaltres estarem encantats de veure.
Arroba balla de qualsevol municipi, si qualcú necessita en Cassanyes de prop... que facis la petició.
Sí, nosaltres allà fem un espectacle preciós, Anna Maria... fa d'actriu, ja faig un poc sa màgia, i és un espectacle que et narra un viatge per trobar la gran màgia. I què és la gran màgia?
Mm-hmm. És que ets un mix entre mag i poeta.
I del gran Cassanyes, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà estarem pendents a partir de les 7:30 a Vetres Televisió.
Així serà.
Que farà un espectacle. I també tots aquests projectes que teniu en marxa, que són fantàstics i que donau màgia i alegria a la gent.
Ho hem d'intentar, un pot d'il·lusió i somiar.
Clar que sí.
Queda poc.
No, gràcies. Joan, fins una altra. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en
Lluc Cuenet.
Com, estàs preparat?
Sí.
I de començar, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Ai.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, a mi mateix.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Anticonstitucionalment.
I la més curta?
Oh.
Quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Web.
I quina paraula és la que te costa més pronunciar?
Cirurgià, a lo millor.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna expressió ha dit o popular?
La meva predina deia sí fosca.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Bombonet.
I quina paraula fas servir o expressió per referir-te a l'acte sexual?
Fer cositas.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol? El teu moment de relax del dia?
Cafè del migdia.
I quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Cant de maduixes d'Antonio Font.
De vegades me passa que te mir i platges amb cocos que suren i fons de corall i jardins. De vegades me passa que t'estim i veig un dia que comença dins un camp de maduixes. No fa falta que tanquis en clau cada porta. Som un àgil i experimentat acròbata. No fa falta.
IB3 Ràdio és cultura.
Un vi denominació d'origen vinicel·lan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Quina paraula creus que s'està perdent?
Som Naina, de Palma, i jo crec que una paraula que ja no s'utilitza tant, bueno, en aquest cas són dues, jutsuki i jutsullà. Jo ho sentia molt quan era petita, la meva predina ho deia molt, i ara ja és molt estrany el moment que senti aquestes paraules.
Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
I no sé, avui amb una Marina. Una Marina B, una Marina Benassa. Com estàs? Benvinguda.
Bé. Avui en solitari.
Sí, però bé. Us sonarà, a mi m'és un tema molt apropiat per aquesta època de l'any, Marina.
És un tema que haguéssim pogut posar fa un mes o d'aquí un mes, per ventura.
També.
Perquè canvi d'armari... Ara que tenim aquestes temperatures, no saps quan t'has de vestir.
Efectivament. Mira, te contaré una anècdota. Jo dissabte vaig telefonar al meu germà i fent videoconferències perquè així vaig el meu nebot, el seu fill, i xerrar. I el vaig plegar amb una muntanya de roba enorme i me diu, saps què faig? El canvi d'armari.
Segur que el teu germà i jo tenim una telepatia que desconeixíem.
Tu també ho vas
perquè jo dissabte de matí vaig invertir totes de matí en aquesta tasca meravellosa, fantàstica, i que diu, tothom gaudeix tant.
És un trull gros. Perquè són dos infants que més o manco se duen dos anys i, per tant, allò que li està petit a un ho posen a l'altre, però, clar, l'altre encara pentura no és prou... no té la talla, però va acumulant roba i, clar, és un estrès, diu, molt gros perquè t'aixeques des de matí i no sap que... si no ho tens ordenat, no sap que has de posar. I, clar, i el pobre... avui hem empatitzat molt amb tu perquè...
Estic veient que tenim vides paral·leles, el teu germà i jo.
Si poden telefonar, perquè, Déu meu, i anint jugant amb aquella muntanya de roba, que això encara és pitjor, que dius un moment.
Ah, no, ja vaig fer tothom fora de l'habitació. Això sí que és veritat. Els vaig enviar a jugar a la sala i jo me vaig tancar tota sola davant el perill. Perquè la primera cosa és que has de trobar un moment de fer-ho. Perquè necessites una estona, no són 5 minuts. No. A més, un canvi de roba adult, a no millor és... dependrà de la roba que tinguis i de com ho tinguis organitzat. El meu somni impossible és tenir un armari tan gros que no necessiti fer canvi d'armari. Però com que això no passarà... però tu lleves i poses. I pa, més o manco, la roba que te servia l'any passat segurament enguany te servirà. En escritures no. A no ser que siguin ja molt, molt grans i ja no canviïn de talla, en les escritures, en principi ja no te passa això. Llavors, el primer és trobar aquest moment perquè tu t'has de reservar un forat d'un parell d'hores. Perquè n'hi ha per un parell d'hores, segurament. La segona cosa és que si en Murphy, al lloc de estar menjant una torrada i escampant confitura, hagués posat una rentadora, a no millor li hagués passat com a mi, que el dia que tu decideixes fer el canvi d'armari, sigui quan sigui, sigui ara, sigui fa un mes, és la setmana que plou més de tot l'any. Llavors, aquell moment de jo he tret la roba, ja he fet la triadissa, ja no sé què, però li he de passar una rentadorada perquè allò du 8 quilos de pols, llavors les rentadores quan les poses? Perquè no pots estendre. Per tant, segona cosa.
Se complica més encara.
Clar, si no tens secadora...
Jo no en tinc de secador. Tenim
estimada, però que això...
Sí, no, vull dir, clar, si no tens secador, aquest problema no el tens.
No em portes a data si tens secadora, si no has d'estar pendent del cel.
Nosaltres tenim un deshumificador i hem anat fent com bonament hem pogut i seguim tenint una muntanya de roba i qualque dia arribarem. També és vera que com que tanmateix ara era de matí, fa un fred que mata pingüins, però després és migdia, t'acubes, sí. La màniga curta tampoc no els hem acabat de retirar,
perquè
encara no saps, vas com una ceba. És aquella època
si els calcetins d'adults són complicats, no m'ho imaginar els calcetins d'infant.
Quin problema tenen els calcetins?
Home, que se desparen fàcilment.
Ah, he de dir que a nostra, la rentadora de nostra, se'n menja pocs de calcetins.
Ai, de mira.
N'hem perdut qualcun, però no gaires. Ara jo el que tinc és una quantitat de calcetins que se mos han acumulat, no s'abandon i no saben ses talles, que també qualque dia ja mos envestirem amb això. Però de
perquè
moment...
tu com a mare no has estat pràctica i ja t'has comprat tot del mateix color. Jo és que hi ha cases on compren els calcetins tots iguals i així no s'han de molestar en casar ses parelles. Ja els ajunten de dos en dos i si te'n queda unes parts, doncs tampoc és cap drama.
Jo això conec persones adultes que ho fan. Clar, nosaltres el que tenim és que hi ha el meravellós món d'heretar amb roba, que a mi és una fantasia, perquè quan l'has de comprar tu, és molt de temps que has d'invertir en anar a comprar, i després és una despesa molt grossa, perquè encara que la roba cada vegada en poden trobar més econòmica, no deixa de ser, que independentment d'això, segueixem bastant de dobbers. Llavors hi ha tota la roba que t'arriba, si tens la sort que te n'arribi.
Ja.
I jo ara tinc un acumulat, perquè com dèiem abans, jo en tenc dos d'infants. Llavors, la roba que era gran, que ja no m'ho serveix, que no millor m'ho servirà, i no tots els calcetins duen el número posat de la talla.
Ja.
És aquest moment el que a mi ara me fa
por. Però encara s'estila reaprofitar roba.
Moltíssim.
Sí, molt.
Hem tornat molt saludables, molt sostenibles, molt...
Ja, és que jo això ho vivia quan era petit, que a mi em duien roba dels meus cosins. I jo li deia a ma mare, però mamà, quan me'n compraràs? I clar, això també...
això és un tema. I,
que això també s'ha de tractar amb els nins.
I jo crec que no només amb els nins, sinó que com a família també tenim aquella culpa fantàstica, meravellosa, que anant carregant sobretot les mares, però en general les famílies, damunt qualsevol cosa, això també és un motiu més que te genera culpa.
Clar, perquè el nen no estrena.
Clar, en el gran li varen comprar tot i ara el petit no estrena. Quan el gran ja no estrena res, no és un problema, no hi ha un greuge comparatiu. Si tot ve dels cosins, i d'allà està. Però si no...
Per això està molt bé que els veïnats regalin roba. O amics, o gent propera.
És fantàstic i meravellós. I és molt sostenible. No m'ha quedat molt amb aquesta part.
També. Sí, no, Jo no sé en compte de reaprofitar sa roba.
Però no, però Álvaro, allà aquesta part...
Que ara ja no s'estilava tant. Ara també és cert que a nins molt, molt, molt petits, m'he fixat, que els regalen una quantitat de roba que és impossible... que els nins tinguin temps de fer-la malbé.
Sí, per això els bebès, quan acaben de néixer.
Sí.
Perquè llavors, quan tenen un any, ja no estan així.
Ja no se regala tanta roba i la destrossen bastant més.
Depenent també de la família que tingui. Jo me'n recordo, en els meus nebots, que hi havia un moment que per Nadal, clar, el Pare Noel, molta de gent, els primers anys que fa il·lusió regalant els nins, que els Reis o el Pare Noel els eduquin coses a la carta de casa teva, tomos amb entès, que també s'acumula molta de roba. I jo deia, és que és impossible que els nins tinguin temps d'estrenar-la tota.
Però és que quan arriba aquest moment de Nadal i festivitats, s'acumula tot.
Ja.
S'acumula qualsevol cosa. Perquè
roba,
també
joguines...
tenen una quantitat de juguetes que no tenen tampoc... Ja no tens, però capacitat com a preparar atenció i gaudir de tot el que els arriba.
Que això també seria un altre canvi d'armari.
Sí, també arribarem. D'aquí un parell de setmanes tindrem també aquesta conversa. Però sí, Álvaro, és un tema per tractar, també amb els infants, de, escolta, aquesta roba que t'arriba tu no estàs estrenant, però per tu és com si fos roba nova, també, perquè tu no l'has duita. I, també un moment donat, si en aquella criatura li suposa un problema tan i tan gros, a millor se pot aprofitar un moment d'aniversari o un moment de regals de Nadal per... que tingui una cosa nova per estrenar que sigui seva.
Perdona, i si li suposa un problema gros,
problemes del primer món.
I xerres. I dius, s'ha acabat.
És una sort que el problema que tinguem sigui aquest. També les coses com són. Però sí, Álvaro, després hi ha una cosa, que és que quan tens veïnats, cosins, amics, que te donen la roba, clar, la teva primera reacció, la més habitual, és clar que sí. Però llavors, quan tota aquesta roba arriba a casa teva, allò és com una llau.
Clar, no saps si és casa teva o una sucursal de deixalles. Clar.
Te fa com un coll d'ampolla, que te dius, clar, m'ha arribat de no sé quant d'afluents, però ara tot arriba a casa nostra. I tu allò també ho has de gestionar. O tens molt de lloc i ho pots amagar i no miraró, i el dia que ho necessites ja t'hi enfrontes.
Sí, però llavors és un caos, perquè llavors, ai, aquella camiseta nova que no has trenat.
Un moment,
i ja li està petita.
Sí. De totes maneres, jo estic molt d'acord amb en Xisco, que moltes vegades això passa, sobretot quan són petits. I si són infants, que creixen molt ràpid, però aquests primers anys hi ha coses que te queden per estrenar.
Sí.
Jo som de no llevar les etiquetes, perquè hi ha gent que t'hi veia com una primera bugada. No ho facis fins que ho hagis de menester. Jo això sempre ho pots regalar, perquè en l'etiqueta sempre pot passar per nou.
De totes maneres, si ve sense etiquet regal, també ja hi ha com una tendència ara...
A sospitar.
Ja, i ja no només a sospitar, sinó que llavors és... Ai, la talla no és... No deus tenir estiquet. Jo crec que realment, si es roba, la família l'agraïm igualment.
Però això és gent que no entén el contracte social. És a dir, jo t'educo un regal. Si no t'educo un regal és perquè no he volgut. Per tant, no me'l demanis. I si no t'està bé, jo he complit en la meva, cosa d'un detallet. I a volar, no?
És una opció. Llavors, hi ha aquella part dels estereotips de gènere. Que, clar, si a casa teniu un infant que... Bueno, si teniu un nin i el que vos passa en Ardenina, hi ha com a dos corrents de pensament. Jo ja faig la tria dir-se que nostra banda passarà perquè no, això no li posaran, o quan arriba, com ho gestionem. Quan són infants molt petits, de fet, hi ha famílies a les que, escolta, mos ha arribat un vestit que se posi el vestit si li fa il·lusió. Hi ha famílies a les que això no se rep gaire bé. Aquí també ja han de saber on estem passant la roba o on l'estem rebent. I escolta, posi sí, un par de part teva com deien Xisco.
Això encara hi ha molta cosa. Ai, és que això és de nina. Això ho diuen. No ho vull dur, és de nina. Dius, mem.
Quan són molt petits,
que
no.
Que és de nina i que és de nina.
Perquè no en tenen consciència. Quan són un poc més grans, sí. També hi ha el que nosaltres volguem lluitar, perquè ja ho han dit altres vegades, anem a triar les nostres lluites. Si jo ja sé que això no ho ha de rebre bé, escolta, retireu i ja està, discutit-hi un altre dia.
Ja, però
si vol fer pedagogia, aprofita el moment.
Sí, però s'hauria de lluitar contra això quan són petits, perquè si de grans, els homes grans, trobaríem roba interessant. Ho dic perquè tu vas a una botiga de roba d'homo i tots són els mateixos colors.
I no importa si tu, que sigui d'homo. No, me refereix que això arriba molt abans. Un dia xerrarem.
T'ho dic perquè a mi, que jo tinc un punt colorista, però Déu no m'ha donat un cos petit, jo no puc comprar segons quin tipus de roba perquè mai trob talles. A mi m'agradaria dur jerseis de colors i moltes vegades és impossible. L'altre dia hi pensava, si des de petits ja ets educant que els colors són per tots, com que això és un negoci, abans trobarem a botilles d'aquí 20 anys talles grosses de colorins, que seria una meravella.
És com a difícil lluitar contra això, perquè...
Ja, no, no,
perquè
és una utopia.
Tristament, però pareix que sí. Dins la roba que considerant de bebè, que arriba més o manco fins a els 2 anys, trobes encara una cosa bastant unisex, bastant colorida... té un passe. Però a partir de que els consideren ja infants, les diferències que s'estableixen per gèneres són... clamen al cel. Mm. És que dona per, sí, una, per una secció sencera i en xerrarem més. Jo, a més, una cosa que m'encén molt.
Per ara ja surten 3 setmanes d'aquest tema.
Només canvi de roba, tot allò que ha duit.
L'altre dia xerrava amb una família d'això del canvi d'armari, perquè, clar, ara hi ha hagut com aquest dies de tempesta i són moltes famílies les que m'ho hem posat. I me'n xerraven, me varen obrir un món que jo no contemplava, que és el tema de les modes i el pas dels temps. Perquè precisament me deien això, no? Que nostre arriba la roba de tots els cosins i cosines. Diu, clar, diu, la més gran de la cadena té de 9 anys.
Ui.
Mos està arribant roba de quan aquesta criatura tenia 1-2 anys. Diu, clar, diu, se nota molt el canvi de modes i el pas dels temps.
Diu, home, aquesta roba té més de 15 anys.
Quin pas li dones tu a això quan estem xerrant de criatures que tenen un any o dos, no? Però...
Ja, fia-te, però és cotó.
Exacte, ha de ser,
no, però ha de ser molt bona, sí, la roba de cotó. Només que en 15 anys hagis fet 2 rentades anuals, una camiseta de cotó, 30 rentades, no sé si ets aguanta.
Sabeu que sí, perquè aquesta gent me xerrava de roba que li posen.
És que deu ser aquesta de cotó de 30 fills egipcis.
Bé, que deien sempre que les coses un temps se feien més bones, sí, i se feien per durar. No és com avui en dia.
Te puc assegurar que jo crec que no tinc cap camiseta que aguantàs 30 lavadorades de mo mare.
I avances també era veure que hi ha una fina línia que separa s'aprofitar amb es negar la vida útil d'aquella peça.
Ja.
Perquè una cosa que ja té forats, que ja... Allà s'estaquen netes, que quan són tan petits i van a escoleta, jo, molt a favor d'incorporar s'estaquen netes dins els estampats. Les taques netes són aquelles taques que tu has rentat, li has posat llevataques, li has donat tot el que tenies a casa i tota la teva bona fa intenció i no se'n van.
Va.
Allò ha passat per la rentadora, a no millor 5 o 6 vegades, i ja està, està incrustat. Tanmateix, avui, quan li posis i arribis coleta, al cap de 10 minuts, en durà una nova de taca. A no millor, aquestes poden formar part de l'estampat de jersei a les calçons.
I no passa res.
I ja
taques netes, me pensava que eren taques de lleixiu o d'estanyits, que de vegades se fan involuntàriament.
També els podem incorporar dins aquesta llista.
No, m'ha agradat, taca neta.
Això era d'un tio meu. Ell ho feia per les estovalles. Són taques netes, ja està. Ja ho han fet net tot això. No, és deixadesa. És que no se'n va. Però és veritat que llavors hi ha, no?, aquelles rentadorades, aquelles camisetes que han fet 87 rentadorades, que els han de deixar seguir, han d'acceptar, com deien l'altre dia amb el capítol de la mort, han d'acceptar que ha arribat al final de la seva vida útil i ja està.
I l'han de tirar.
Sí.
En els contenidors de roba.
Sí, on han de fer pedaços, no? També. Que també hi ha aquella cosa tan nostra de fer pedaços. Aquesta roba tan petita de vegades no dona, però sí, acceptem que ja ha acabat. Llavors hi ha aquella roba que està en un terreny intermig. Encara no, millor no està tant com per deixar aquí, és aquesta roba que ve de sa cosina que ja té 28 anys... aquesta roba és la roba de muda. Totes les famílies tenim una roba de muda, que és aquella roba que no t'agrada, o està molt gastada, o té un estil que tu no li posaries mai, però que quedi de muda. A l'escola, a l'escoleta, a l'escolanis... Exacte, no? Enduïm una dins el cotxe per si un cas...
És a dir, són boliquets que vas repartint... a les cases possibles on pugui quedar el teu fill.
Exacte. Que tu no els hi tens un gran apreci, perquè la roba que tu li tens un apreci, et la roba que li poses. Però, per un si un cas, i la tens allà, no? És aquella segona opció.
Clar, dins la conversa d'avui, que em sembla molt interessant, perquè tema moda, encara que sigui infantil, m'interessa, quantes mudes ha de tenir un infant dins l'armari?
Hi ha escoles de pensament d'això, i a xarxes hi trobaries un munt de recomanacions. Jo crec que l'edat influeix moltíssim, i els mesos, fins i tot que tingui, influeix moltíssim, perquè hi ha bebès molt petits que no se soen, hi ha bebès molt petits que en la mateixa edat, si són de fer glopades, en el millor l'art de canviar 5 o 6 vegades en el dia, i llavors s'arriba el moment escoleta, que en el millor empleen 2 o 3 mudes en un dia. Llavors es fa mal dir.
Per tant, no hi ha un criteri homogeni.
Jo diria que no. Un criteri únic no existeix. També llavors hi ha la capacitat que tinguis tu de posar rentadores. Perquè si tu has de ser capaç d'arribar d'avui a dissabte sense posar la rentadora, necessitaràs més mudes que si tens secadora a casa i a mitjan setmana vas posant-hi.
Però encara se fa de només posar una rentadora cada setmana.
No ho sé, hi ha gent que té una vida molt, molt accelerada, o, com dèiem abans, si només pots estendre de fora, llavors has de tenir en compte, jo record, quan la meva gran era petita, que hi va haver un novembre, que va ploure tot el novembre, que era impossible posar rentadores, i clar, tu la posaves, però no s'aixugava, però no sé què, llavors has de poder jugar un poc amb això.
Clar, i ara que parlaves de l'escoleta, hi ha el tema de com marcar amb la roba, que això és tot un altre, un altre univers. Sí.
I no només marcar la roba teva, de que teva, perquè no se perdi, sinó marcar la roba quan has de tornar aquella roba que és seva. Perquè, clar, xerràvem abans de quan mos arriba roba perquè mos la passen. N'hi ha que te la donen i és, no la vull tornar a veure, que sabés qui és la seva vida. Ja, una vegada que surti d'aquí, tu veuràs què fas. Però hi ha roba que, perquè llavors es tenen germans petits o no sé què, torna a casa seva.
Però, hi ha gent que deixa roba perquè li tornin.
Sí, perquè, clar, si tu estàs enmig... En el millor aquell moment, que jo que no estic tan no l'he d'emplear, te la deixo perquè t'estic fent el favor. Però clar, tu has d'identificar aquesta roba perquè torni una altra vegada en el seu lloc d'origen. Mm-hmm. I clar, aquí com ho fas? Jo he sentit de...
Quina por?
Una calaixera a part, fer fotos per saber qui li torn, marcar amb un filet, que això és tota la meva admiració, perquè has de fer una feinada de posar-li filet a tota la roba. Però, clar...
Nosaltres, quan érem nins i anàvem d'acampada, mos posaven aquella cosa de drap aferrada la roba en el nostre nom, eh?
Amem, aquestes etiquetes d'aferrar existeixen. Clar,
no, però ja... eren de tela.
N'hi ha de tela. N'hi ha de tela per cosir, n'hi ha de tela per aferrar, n'hi ha de plàstic.
Sí, però de cada vegada hi ha
mancos
mercaries.
N'hi ha de segells. Sí.
Ara, això és gairebé com...
Perquè tot és per internet.
Com traspassat Sant Graal, que te diuen, hi ha una merceria a ciutat... De vora esquerra de la plateria, que allà te fan aquest rodet en son nom i el curs d'esnin. Que això, abans, no era tan fàcil. Quan jo era petit, se venien unes lletres individuals i jo tenia mo mare cosint unes lletrones FNE de les meves inicials en allò que era la roba de gimnàstica, perquè també a l'escola te la feien marcar per si se perdia la motxilla.
Per això era un temps en què només se marcava en les inicials dels llinatges moltes vegades, perquè era, ja te passarà això en els següents germans i en la feinada que du ho farem un pic i servirà per tothom. I un poc més i pels cosins.
Marina, darrer titular, però fem una pausa i el deim.
Lletres Ràdios. Participació.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa. S'espatlla la caldera...
Sempre plou quan tenien roba estesa.
Ja us he dit, Murphy.
Va, darrera recomanació per fer canvi d'armari, ara que toca.
No sé si recomanacions, però ja vos anticip. Hi haurà dos possibles dols en aquest procés. El primer és de les criatures. Perquè hi ha aquell infant que té aquella peça, aquell jersei, aquella camiseta, aquells calçons, un calcetins, que són rentats i posats, que te'ls demanaria cada dia, que se'ls posaria i no duria respús, que diria que això li queda petit. A no millor no ho rep bé. A no millor això és un dol que hem d'acompanyar i hem de gestionar i és espart d'estens i tots hem hagut de dir adéu a qualque cosa, no? I llavors hi ha el dol dels adults, perquè arriba un moment que el petit també li has d'anar retirant la roba. El petit o la petita de casa ja no és bebè, ja no és tan petita, ja no és... I aquest darrer moment, en el final, la roba realment el que està tancant és com un símbol, no? És aquest deixar anar enrere, aquest créixer, aquest tot passa i es partes tens i angoixes vitals.
Això ho han de gestionar també, pares i mares.
Si mos passa. Si no mos passa, escolta, una feina menys.
Clar, és un poc és de niña mujer d'en Julio Iglesias. Eras niña de largo silencio.
Quina conclusió.
Clar, no, en Julio li va escriure aquesta cançó a Chabeli per aquest pas de sa nina a sa dona, i també en sa roba passa, cert? Quan t'abandones aquelles camisetones...
Al final és un símbol.
Bé, doncs, ànims a totes les famílies amb infants que hagin de fer el canvi d'armari. Per cert, no hem parlat de que hi ha separats, monoparentals i tant tipologies de família, que sí que en van parlar un dia, però que també hora de fer canvi de roba. Ah, és que jo ho tinc un lloc, ah, és que jo ho tinc a l'altre, ah, és que...
Això era que és papà.
És que al final no vos ho pensàveu i el canvi d'armari donava per molt més de lo que preixia.
Sí, no.
Nosaltres confiem plenament en ses marines. Jo m'han fet ganes de tenir fills. Des de que veniu, perquè ara ja tens la teoria tan fresca que ara ja és que m'ho sortiria...
Te sortiria redat, tot sol.
M'ho sortiria un nit model, que el podria dur per tot, diria, és que ni se batega. És a dir,
no agafaria mai menjar després de tot altre.
Els deixa't segut un raconet i ni sabràs que tens nin. Que era una cosa que deia a ma mare quan t'intentava en Joan Carme.
Marina, molta gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui, ja ho veus, amb això acabant Xisco Nadal, Toni Guiscafré, Celestí Oliver i Toni Cardell, que ha estat el control tècnic. Demà tornem. Una ferrada, gràcies.
Adéu.